Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Lluís Cabal, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Què tal, com estàs?
Molt bé, home.
Escolta, avui... Ara t'has preparat aquí una sèrie de seccions que jo crec que no sabem fins on arribaran, perquè és un guió molt llarg, però veurem fins on el podem portar.
Bueno, anirem fent, donar molt de sí. Avui ja hem començat, ara potser explicarem, no? Que això que estem sentint ara mateix, pots pujar una miqueta? Bé, això és el quart moviment, el darrer moviment, del quartet en mi bemol major de Fanny Mendelssohn, no Félix Mendelssohn, Fanny Mendelssohn, la germana.
Sempre... A vegades hem parlat de les germanes, a vegades.
De vegades hem parlat de les germanes, vam parlar amb Mozart, vam parlar de quan Mozart, també. Per què hem posat això? Perquè avui parlarem de quelcom que se'n parla poc i que no hauria de ser una cosa extraordinària, però la veritat és que és poc coneguda, se'n parla poc, perquè l'art, en general, sigui la interpretació o sigui la creació, el que sigui, no entén de gèneres, és creació i ja està.
Però sí que és veritat que al llarg de la història les dones han hagut de fer lloc d'alguna manera, a vegades fins i tot amb pseudònims...
Sí, aquí anem, perquè sí que és veritat que si bé l'art no coneix de gènere, sí que el tractament social a diferents moments de la història, doncs el tractament de com s'ha tractat la creativitat o l'art, si era venia d'un home o d'una dona, ha sigut diferent, el fet és així. I avui parlarem precisament... doncs de com és fàcil d'endevinar, de dones compositores. Hem començat amb aquest quartet de Fanny Mendelssohn perquè Fanny Mendelssohn és una compositora molt representativa del romanticisme, que se'n parla molt poc, però és una compositora que té catalogades, calça't, 466 obres.
No entenc, 466, sí, sí. Això, sí, això no. És nivell de producció de...
Sí, de qualsevol compositor. És un nivell altíssim de composició.
Es dedicava a això, però?
Entre altres coses, també. També era intèrpret, també era una extraordinària pianista. Com diem, si bé és veritat que en el terreny de la interpretació, per exemple, la presència femenina és una cosa normalitzada del tot, els cantants, solistes, fins i tot, que també parlarem un dia, directores d'orquestra, que comencen, n'hi ha moltes i molt bones, a més, però potser en el terreny i en les orquestres, evidentment, en les orquestres és una cosa, doncs, que no entén de gèneres una orquestra, no? En una orquestra hi ha músics, bons músics, siguin
bons músics, mals músics,
bons músics i mals músics, però això tampoc té res a veure de gènere. Sí que és veritat que en el nostre país hem anat una mica endarrerits en aquest tema. Jo sempre explico que, ja us estudiem, parlat de vegades, no?, que jo vaig viure uns quants anys a París quan era estudiant, i jo allà tocava amb una orquestra que, quan aquí encara la presència femenina no era tan notable com ara, allà l'orquestra, doncs jo diria que potser el 80% eren noies, no? Jo a la secció de violes eren 8 violes, eren 7 noies i jo.
Veus que bé? Escolta, sempre hi ha d'haver...
Una secció superorganitzada, superresponsable, una de les seccions que funcionava més de l'orquestra. Bé, doncs tornant al que dèiem a això, no?, al terreny de la composició, ara ens anirem una mica més enrere, perquè m'agradaria començar ja. Hi ha exemples molt llunyans i molt importants en la composició per part de les dones.
On anem? Quants segles enrere
anem? Anirem al segle IX ara.
Però, segle IX, eh?
Sí. Però abans m'agradaria aclarir un terme que utilitzarem aquí perquè ningú es porti a confusió, que és el protofeminisme. Què és protofeminisme? Protofeminisme són tota la colla, tota aquesta col·lecció de tradicions filosòfiques dels drets de la dona que s'anticipen als conceptes feministes actuals, eh? Perquè parlarem d'èpoques en el qual el terme feminisme era completament desconegut, no? Però que el terme fos desconegut no vol dir que les intencions no hi fossin, eh? Mm. Per tant, tota aquesta sèrie d'accions prèvies al segle XVIII, que és quan neix una mica el concepte de feminisme, nosaltres l'anomenarem protofeminisme. Mm-hmm. Així, aclarit això, eh? Així tothom ja sabrà...
I ara marxem més de 1000 anys enrere.
Ara ens anirem d'entrada, com dèiem, al segle IX. Mm? Tenim una compositora molt important, que és Càssia de Constantinople. Mm-hmm. És una compositora que va viure entre els anys 810 i 867, mm-hmm. O sigui, és ple segle IX. Aquí no és gaire coneguda, perquè, bé, com és d'endevinar, i com ja hem vist en altres vegades, l'art durant molts segles estava circumscrit a l'àmbit religiós. Mm-hmm. Era allà on tenien les eines i els mitjans per poder-ho
desenvolupar. Per lloar Déu, tot plegat.
Fora de l'església, la gent prou feina tenia amb arribar a final del dia viu. No?
I tant.
Per tant, tot es donava allà. Càssia de Constantinople és una importantíssima compositora de música religiosa bizantina. Eh? Estaríem parlant de l'església catòlica oriental. Mm-hmm. Ella va, com diu el seu nom, Càssia de Constantinople, era mare superiora d'un convent, compositora i poetessa. Havia nascut a Istanbul, bueno, en aquell moment Constantinople, i és la més destacada de quatre que se'n parlen, que són Teodòsia, Tecla, Palaiologina i Càssia. Però la que ens ha arribat la seva música és aquesta última, mm-hmm. és Càssia. Ella... a més, està considerada també la primera abadesa com a tal, perquè ella va fundar el seu propi convent. Curiosament, el va fundar per poder-se escapar de casar-se amb l'emperador. L'emperador li havia proposat matrimoni i ella, per poder tenir una excusa
doncs
de pes...
Doncs faig monja.
Clar,
no.
Va dir, faig monja i perquè sigui més segur, faig el meu propi convent, sí. Fundo el meu convent, jo sóc l'abadesa i, clar, no em puc casar amb tu.
Em sap greu.
Era la manera d'evitar la ira de l'emperador Teòfil.
Era el bloquejar el WhatsApp d'aquests dels temps,
sí, era
dels temps antics.
D'una manera incontestable, no? Ella té un extensíssim treball musical, no només musical, també té, com hem dit, era poetessa, però té 50 himnes de lloança, dels quals 30 se segueixen utilitzant encara en el rite ortodox.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, encara són vigents. Té també 50 himnes de lloança, després té 47 himnes pròpiament, no de lloança, sinó de l'ofici, de duració del moment de l'ofici. Té després dos cànons, important això dels cànons, perquè estem parlant en un moment en què la música encara era bastant monòdica, i el fet de... d'introduir uns cànons, no? Ja estem començant a parlar del naixement de la polifonia. Recordaràs que el del cànon és allò, una melodia que comença,
sí,
i comença una altra,
sí.
I alhora una acompanya l'altra, amb la qual aquest ja neix, i aquí comença a néixer l'harmonia.
Com es conserva tot això? És a dir...
La música, s'ha de dir que la música de Càssia de Constantinople no ens ha arribat cap manuscrit seu. Coneixem la seva música per les transcripcions que altres compositors o altres copistes van fer a l'època, i de fet els manuscrits que hi ha de la música de Càssia són de 3 segles després de la seva mort, però s'entén que estan basats en les seves músiques originals. Però, com et dic, música manuscrits pròpiament d'ella no se'n conserva cap. Té també, com a dada curiosa, és una gran escriptora d'epigrames. Un epigrama seria l'antecessor de l'epitafi, però l'epigrama, o sigui, inicialment un epigrama era un epitafi, el que entenem nosaltres com un epitafi, però posteriorment l'epitafi va quedar relegat només a un tema de làpida, de tomba, de posar l'epitafi allà, i molt curtet, i els epigrames es van desenvolupar com a versos curts, satírics, i sempre molt satírics i molt, molt irònics, no? I molt curtets, eh? Per exemple, mira, aquí en tinc un de Marc Valeri Marcial, segle I, un poeta romà, que, per exemple, això és un epigrama dels més antics que hi ha, que diu, és clar, aquí no rimarà gaire, perquè està traduït.
Clar, el llatí
rimava, no? Però ve a dir que Neró va voler que Roma fos honrada. Així va poder robar ell sol. Això
mira,
seria un epigrama, saps?
Podríem canviar-li el nom a algú.
Per exemple, escolta, la història canvia d'època, però
sí,
sempre. Sempre és vigent, eh? El, com deia, doncs, bona part de la seva música encara és vigent, i sí que es conserva d'ella un manuscrit que és un poema, un poema que precisament parla de una dona. En aquest poema una dona es lamenta per l'opressió que pateixen les dones i pel fet de que no es poden expressar lliurement. Estaríem parlant, doncs, ja d'una primera protofeminista, com hem dit abans, no? Ja, en una època on això no es deia, ella ja escrivia poesies, doncs, reclamant una mica aquesta igualtat de gènere.
Li quedaven uns anys per veure-ho, eh?
Sí, sí. I mira, si et sembla, escoltarem un petit fragment d'una obra seva. Tus austeras, tus medianos y iglesias, Petron, que Pablo... Bé, això és un himne de lluança que es diu Pere i Pau, i és fàcil d'endevinar que...
Ah, va, aquí va dedicat, no?
Va dedicat a Sant Pere i Sant Pau. I
canta les gran seves... colla castellera, no? També.
Sí, bé. Bueno, importants en el culte catòlic, no? Llavors, aquí parla de... Bueno, és una lluança a aquests dos sants. I fixeu-vos bé amb el que dèiem, no? Aquesta polifonia ja molt primitiva, però que ja comença a existir. Bé, és música molt primitiva.
Música antiga,
però,
no?
Però,
també.
Però, sí, sí, però realment jo la trobo sorprenent, no? Estem fent una mica avui una mica de treball d'arqueològic, no? Diríem, però realment és sorprenent, no? Perquè hi ha en textos posteriors, en músiques posteriors, no trobem aquesta polifonia que trobem aquí, no? Amb la qual cosa ja seria una música molt avançada a la seva època. Bé, farem un salt ara i saltarem al segle XI. Parlarem d'un personatge realment interessantíssim en la història, que és Hildegard von Bingen.
Això ja estem parlant del segle XI, eh?
Sí, Hildegard von Bingen és una abadesa també, pintora, poetessa, il·luminadora, compositora, científica, doctora, monja, filòsofa, mística, naturalista i profeta.
I tot això ho va fer en una sola vida.
En una sola vida. Quan diem il·luminadora vol dir que feia aquests dibuixos amb els quals s'iniciaven els capítols dels llibres, eh?
Ja m'imagino que no instal·lava bombetes.
No instal·lava bombetes, eh? Doncs aquesta dona era... també se la considera una precursora de l'òpera, perquè va escriure una obra que es deia Ordo Virtutum, que es considera el primer exemple de drama líric. És el primer exemple on hi ha un text dramatitzat acompanyat de la música. Aquí podríem estar parlant de la...
Els primers experiments, de l'òpera.
I, curiosament, aquesta religiosa és la patrona dels esperantistes, dels que parlen esperanto. Per què?
Bueno, cada vegada n'hi ha menys, no?
Sí, sí, però ella ja, al segle XI, va inventar una llengua inventada. És la primera llengua inventada de la història, així com ho és l'esperanto. Per tant, és la patrona.
Després va venir l'èlfic i aquestes coses que s'ha inventat Tolkien. Tot molt més tard, eh?
Això és molt més tard.
El Klingon.
Aquí estem al segle XI. També, i és molt curiós, tractant-se d'una religiosa, no? És una dona que està considerada també històricament la primera sexòloga de la història.
Sent religiosa.
Sí, sí, sí. I no és cap broma, eh? Ella va escriure un tractat mèdic de 5 volums, molt llarg, que es diu Causa e Curae, o sigui, causa i curació, no?
Segur que en aquella època tot plegat era molt més líquid, això de la...
Sí, sí, bueno, però jo recomano, no ho llegirem aquí ara perquè el temps sempre se'ns tira a sobre, però jo recomano que la gent busqueu a internet la part que parla obertament, per primera vegada a la història es parla obertament de l'orgasme femení. Estem parlant del segle XI, sense tabús.
Des d'un... Segle XII, més aviat, perquè va néixer el 1098.
Llavors... Bueno, sí, segle XI, segle XII, sí, segle XII seria. Però, sí, sí, però on parla obertament i d'una manera molt clara i molt... I bueno, sense manies. Ella era una gran defensora del paper de la dona a l'Església, parlaríem també, i a la societat, també parlaríem també d'aquest protofeminisme tan antic, perquè ella, a més, justificava, això és, també hem d'entendre el context, ella justificava el pecat original, el pecat de Adán i Eva, el justificava des del punt de vista de que l'únic culpable era Satanàs. I per què? Perquè Satanàs, envejós de la capacitat de la dona per crear vida, doncs havia provocat el pecat original per condemnar-la.
Em sembla una bona
la seva explicació.
Una bona manera de revisitar aquest mite. que tan injust.
Sí, realment era una manera molt, molt clara i molt, bueno, de revisitar aquesta versió. I ella sí que és a més la primera no compositora, sinó la primera persona al món, compositor o compositora, de la qual es conserven manuscrits. No hi ha manuscrits de compositors o compositores amb nom i cognom més antics que això. Sí que hi ha manuscrits més antics, però són anònims. Però ella ostenta aquesta característica, que és la primera compositora de la qual es conserva música escrita.
Sembla mentida, com podem anar enrere. És a dir, com hi havia figures com aquesta, com la de Hildegard von Bingen, i després... desapareix. De cop, hi ha èpoques en les que no n'apareix cap perquè hi ha aquesta pressió, aquesta voluntat d'apartar-les a un paper residual, i en canvi veus com algú al segle XII ja parlava obertament
de... Eren molt més moderns veient això, jo penso que eren molt més moderns al segle XII que al segle XV, per exemple, per dir alguna cosa.
És ben curiós, sí, això. Sí, a vegades pensem que tot el que hem aconseguit fins ara no ho perdrem mai, i si ens despistem...
Sí. Ja hi havia avenços socials que després es van perdre. O sigui que res és per sempre, les coses s'han de cuidar, s'han de mimar. I curiosament també ella ja parla amb algunes de les seves obres, això et sonarà, de l'harmonia de les esferes. Recordes quan parlaven de Pitàgores i aquella teoria dels sons de les esferes, de l'harmonia cósmica? Doncs ella, en alguna de les seves obres, ja parla d'això. Sentirem un fragment d'una obra seva, també, ara. Aquí, com podem escoltar, ja és una obra ja no només vocal, sinó amb acompanyament instrumental i realment també amb unes harmonies i un nivell musical també molt avançat per la seva època. Aquesta obra és un himne també de lluança que es diu O tu, suavíssima virga. Vindria a ser O tu, suau o tendra verge, no? És un himne a la Verge Maria.
Quan en els instruments, a la música medieval, diguem-ne, entenc que a l'època romana n'hi havia, però per què desapareixen els instruments i tot... A poc a poc quan tornen a aparèixer.
Bé, d'alguna manera, l'Església, la religió, no només l'Església catòlica, les religions, d'alguna manera, van demonitzar, en una part de la història, en un moment de la història, van demonitzar el que eren els instruments. És per això que els inicis de la recuperació musical en el culte són només cantats, perquè els instruments estaven prohibits. A poc, els instruments es van anar
desprohibint,
però n'hi van haver alguns que van estar prohibits fins molt... Trompetes i trombons, per exemple, eren instruments maleïts, instruments... Es deia que eren instruments del diable.
Fins quan?
Fins al segle ben bé, jo diria, em sembla que és fins al segle XV, aquests instruments no entren a la, no entren a la música religiosa. Però ja dic, poc a poc es van recuperant els instruments i es van introduint. Evidentment, doncs, els instruments tipus orgue o instruments de corda, aquests són els primers que es recuperen pel culte, no? Mm.
Els més solemnes, no? Menys...
Bueno, sí, però no, jo no sé si és per més solemnes o... Per una qüestió aquí, ara seria complicat, però perquè hauríem d'entrar en el per què estaven demonitzats els instruments. I moltes vegades no és per les seves característiques, sinó per associacions que es poden fer, doncs, a formes sexuals, per exemple, o aquest tipus de coses. I moltes vegades per això, no és per la seva característica del so o no.
També si tenies un orgue a l'església, només el tenies a l'església, no el podies moure.
Clar, l'orgue doncs, sí que era un instrument doncs, que era propi de l'església, però altres instruments es van demonitzar perquè se'ls atribuïa atributs humans de caràcter sexual, per exemple, i això, clar, això aquí estava prohibit. En la música trobadoresca, els instruments hi van ser sempre. Aquí, com que no hi havia... La moral era una altra, en els trobadors, era una altra. També hem de dir que la música trobadoresca influència molt en la música religiosa, encara que siguin dos àmbits diferents. Evidentment, la gent vivia, no? I si la Hildegard von Bingen anava un dia pel carrer i es troba un trobador, no es tapava les orelles i se n'anava, segurament es quedava a escoltar-lo, amb el qual també s'empapava d'aquella música, m'entens? Vull dir, l'intercanvi d'estil sempre hi ha sigut, no?
Estic segur que més d'un tenia ganes de posar instruments, però per aquesta...
Per prudència no, per prudència no ho feia. Hi havia també països o llocs on el control o la censura era més ferotge. Veurem més endavant, quan hi arribem, que avui no hi arribarem, però quan arribem, per exemple, a Venècia, tot el que es feia a Venècia a partir del segle XV, per exemple, 15-16 era molt modern, allà hi havia una moral més relaxada, diríem, no? Mentrestant aquí es cremava la gent perquè deien que la terra era rodona, allà doncs Vivaldi feia les quatre estacions o compositors 200 anys abans feien obres utilitzant instruments maleïts pel culte de l'església i no passava res, no? Però bueno, si et sembla, ja...
Sí, passem de l'Alemanya...
Sí, passarem ara a la següent, perquè ja que hem parlat de trobadors, no? Ara passarem a una compositora bastant coetània, una mica posterior a Hildegard, però res, estem parlant d'una generació posterior, estem parlant aquí de segle XII, principis del XIII, que és Marie de France. Marie de France era també una poetessa i compositora també protofeminista. També defensava en els seus textos, defensava aquesta igualtat o aquesta desopressió de la dona, no només a l'Església, sinó a la vida quotidiana. Marie de France no era religiosa. Ella havia nascut a França, però va passar gran part de la seva vida a Anglaterra. I sabem molt poc d'ella. Tot el que sabem d'ella és el que ens ha arribat per les pròpies inscripcions seves que ella feia a les seves obres, quan firmava, quan es presentava, o deia títol de l'obra, escrit per... jo soc, en una obra, per exemple, posava Maria Ainun si sui de France, que vol dir em dic Maria i sóc de França. Això ho posava ella en una obra. Està considerada també la primera poetessa en llengua francesa, i ella era també trobadora, també no, o sigui, el seu àmbit de composició no era el religiós. I les seves obres parlen, doncs, per exemple, de l'amor cortès, tant en la música com en la literatura. Per exemplificar això que diem, posarem precisament una obra seva que es diu L'Ai de Chèvrefeuille d'en Tristan et Iseut. Seria un L'Ai, és una composició trobadoresca en la qual es parla d'uns fets històrics que estan musicats. I en aquest cas es parla del mite de Tristany i Isolda.
Amb això anirem tancant,
sí,
Lluís?
Sí, crec que sí.
El deixem avui amb Marie de France. Avui
continuarem, perquè el de les dones compositores, precisament, jo el que no volia dedicar un sol programa,
no, perquè anem sense pressa.
Perquè, a més, penso que és un tema extensíssim. No podem circunscriure l'àmbit femení en la composició en un sol programa. Seria quasi insultant.
Lluís, ens trobem el 29 d'abril.
Ens trobem el 29 d'abril, perquè ara tenim dos dilluns.
Ara
tenim
dos dilluns, la setmana que no hi ha programa i l'altre és festiu.
L'altre és festiu, sí senyor.
Gràcies a Déu, en aquest cas, mai millor dit.
Gràcies a Déu. I ens despedim amb aquest lai de Tristany i Isolda.
Exacte.
Time.